A veure què li sembla al nostre convidat. Avui ens acompanya un altre dels precandidats a les eleccions del Barça en aquesta ronda d'entrevistes que estem fent aquí al Tu diràs de RAC1. És el senyor Emili Rousseau. Què tal, senyor Rousseau? Bona nit.
Bona nit.
Benvingut. És vostè de Radiohead o no?
Jo conec el grup, però no diria que sóc militant de la seva música.
És, de quin estil seria més, vostè, musicalment parlant?
Jo seria més de Beatles... Bueno, no sé, podria fer-te tota una llista, però descobriríeu que tinc certa edat ja, eh?
Home, se'l veu prou jove, encara se'l veu prou jove.
T'ho agraeixo moltíssim.
Ara que el Sergio parlava de Messi, mira, començarem per aquí. Quins plans tindria per Messi si vostè és el president escollit el 24 de gener?
Mira, hi ha una realitat que tots els barcelonistes no podem obviar, i és que Messi dins de res serà el propietari del seu destí. És a dir, el seu contracte finalitzarà i Messi pot decidir què fer.
D'aquí 14 dies, exactament.
Correcte. Jo crec que Messi el primer que farà serà esperar que hi hagi un nou president, estic convençut, i en aquell moment el nou president s'haurà de seure amb Leo i decidir, penso que conjuntament, què és el que s'ha de fer. Jo et dic quina és la meva visió, eh? La meva visió en aquest moment és el club el tenim en una situació econòmica i financera complicadíssima, la pitjor de la història. O sigui, no em valen analogies, que si el Gaspar, que si el Montal... No, de debò. O sigui, és una catàstrofe. I et diria que jo estic convençut que quan aquest estiu Leo Messi va dir allò de... Bueno, va enviar el Burofats i va dir que volia marxar, no ho feia per un motiu econòmic. O sigui, siguem sincers. Leo Messi és el jugador, és el millor jugador del món, però també és el jugador millor pagat del món. O sigui, no hi ha cap jugador del món en aquest moment que cobri més que Leo Messi. Per tant, la motivació no és econòmica.
És a dir, que vostè no el renovaria a qualsevol preu.
No és que jo no el renovaria, és que en aquest moment el Barça no es pot permetre renovar-lo a qualsevol preu. Per tant, i ho sento dir-ho així, jo sóc un rendit admirador de Messi, jo crec que és el millor jugador de la història que ha tingut el nostre club i el que ha escrit les pàgines més brillants. Ara, la institució està per sobre de les persones, en aquest cas. Jo crec que és el millor jugador. Jo el que proposaria, i ho vaig dir en el seu moment, és hem de seure amb Leo, li hem d'explicar que s'ha de fer un sacrifici des del punt de vista salarial inevitablement perquè el club no té els recursos per satisfer el seu salari. Ara bé, crec que li podrem oferir un projecte esportiu engrescador i jo crec que amb la òptica, amb la capacitat de veure un futur en què el club torni a ser un club amb capacitat de guanyar la Champions, amb un futbol maco i que ens faci de nou vibrar a tots, jo estic convençut que el Leo podria canviar la seva decisió, perquè també et dic una cosa, des d'un punt de vista merament objectiu, ostres, jo no crec que el Leo tingui cap mena de necessitat econòmica, parlant en plata. I en canvi, jo crec que li queden uns anys d'encara de bon futbol, el seu desig, estic convençut que és, perquè és el que li queda per fer, que seria guanyar el Mundial amb la seva selecció en el proper Mundial de Qatar, i jo crec que necessita estar en un equip que sigui competitiu i envoltat de jugadors amb el nivell tècnic i de talent adequat. I una mica és el que li volem proposar.
Amb el que diu de Messi, tenint en compte, també relacionant-ho amb l'economia, amb aquesta situació tan complicada que està descrivint, vostè està d'acord amb el criteri del president de la gestora, el senyor Tusquets, que va dir en aquesta casa precisament que la sortida de Messi aquest passat estiu doncs hauria estat el més desitjable, econòmicament parlant?
No, jo no estic d'acord. Jo aquest estiu, quan va passar això, a més molts mitjans argentins, no sé per què, em contactaven, de Rosario, de Córdoba, d'arreu, i jo el que sí veia aquest estiu eren tres escenaris, i l'escenari més probable era que el Leo es quedés, perquè a mi em va semblar molt... Jo entenc perfectament el Leo, perquè com tot barcelonista, a tots ens va trencar el cor, eh? El 2-8 va ser molt dur d'empassar-s'ho. Ell havia avisat durant la temporada, ens havia dit ja a principi de temporada no alcanza per a la Champions, i quan vam perdre la Lliga va dir no alcanzó ni per a la Liga. Vale. Jo entenc el desencís, entenc el moviment que va fer, no va ser un moviment correcte, però també s'ha d'entendre que el Leo Messi venia assessorat per uns advocats que li havien dit, envia això, però els dos escenaris possibles i factibles per mi, no desitjables, un era que es quedés, que aquest era el desitjable, i el no desitjable però factible era que el Leo Messi marxés a un altre club, però això implicava un acord entre el Barça, el club de destí i el jugador. L'únic escenari que jo no veia era la confrontació en els tribunals amb el millor jugador de la nostra història. A mi això em semblava, bueno, ja seria l'últim. Aquest escenari era, no era contemplable. Ara, jo puc entendre les paraules del Carlos Tusquets com a president de la gestora en el sentit de dir, des d'un punt de vista econòmic, té raó. Des d'un punt de vista futbolístic, no té raó.
Entrant sobre això que deia, li podem oferir un bon projecte. Què li podrien oferir si vostès guanyen la presidència?
Mira, jo, per convèncer Leo Messi, compto amb els meus, amb les meves cartes, no? Una carta important que contem és a la candidatura, ens acompanya, ja ho sabeu, el Josep Maria Minguella, que és l'home que va portar Leo Messi a Barcelona.
Ha parlat amb ell, amb Messi, o no? Li consta si Minguella ja ha fet...
Minguella parla contínuament amb Jorge Messi, amb l'entorn... Amb Leo parla poc, però Leo no és una persona especialment extrovertida, també ho dic, eh? No és... A vegades hi ha gent que et diu, parles molt amb Leo Messi, dius, jo, amb Leo Messi, perdó, eh? És una persona bastant introvertida, llavors no és un diàleg fluid. Però el Josep Maria té una relació molt estreta amb el seu entorn. Que això no només vol dir que tindríem un canal bo de comunicació. S'ha de veure si la proposta que li farem encaixa. Aquesta proposta es basa fonamentalment... La idea que tenim és fitxar el millor secretari tècnic, o també l'anomenen director esportiu, que hi ha al món... ja el tenim, hem parlat amb ell i tenim un preacord amb ell que queda condicionat a que el soci ens faci confiança i poguéssim arribar a ser, en el meu cas, president del club. I aquest director esportiu tindrà com a missió fitxar aquells jugadors joves, molt talentosos, que estan jugant en equips que no són de primer nivell i que encara, podríem dir, no han esclatat i no estan jugant, doncs, en equips tops amb un preu desorbitat, no? El Josep Maria sempre posa el cas recurrentment del Lautaro, no? Diu, ostres, el Barça s'interessava pel Lautaro, quan anaves a demanar preu a l'Inter et demanava gairebé 100 milions d'euros i dius, fa dos anys estava jugant al Racing de Avellaneda, que curiosament és un equip que no és top a la Lliga Argentina i va guanyar la Lliga, i diu, era aquell moment algun dels scouters del Barça es tenia que haver preocupat de dir, ostres, aquest equip com és que ha guanyat la Lliga?
Feu un Monchi amb el Sevilla, no? No sé si és Monchi el director esportiu que vostè ha dit el millor del món.
El director esportiu que porta... Bueno, considerem que és el millor del món perquè té un currículum realment que ho avalaria i no puc dir, no puc donar cap pista perquè el perill que hi ha aquí és que aquest senyor no és un jugador que pots dir, he parlat amb el seu entorn, sinó que és un empleat d'un club. Per tant, li posaríem en una situació compromesa. El que sí us puc dir són dues coses importants. Una, el tenim lligat.
Deixaria aquest club per venir al Barça si vostè guanya.
Correcte. I dos, que per mi ja té molt valor, ens ha fet un informe analitzant l'equip a fons.
O sigui, sabem... El Barça actual a
sí,
fons?
Sí.
És de la Lliga Espanyola? Li puc...
No, és que si et dic això, al final... Saps allò no. Per eliminar... No
hi ha tants.
És que, clar, el Juiz Hu, però et dic... És que si haguessin molts, diria... No, ja t'ho puc dir perquè no l'esbrinaràs. No, és que no hi ha tants. D'aquest nivell, al final, sembla una tonteria, però parlant del... Ara parlaria de directius d'empresa. Un dia algú em va dir... Un bon directiu d'empresa és aquell que s'equivoca menys que la mitjana. Un bon secretari tècnic és aquell que s'equivoca menys que la mitjana. I és molt important encertar... perquè manega un pressupost important. I ara el nostre projecte requereix, realment, hem de reconstruir l'equip. La nostra idea és reconstruir l'equip, reconstruïm l'equip, reconstruirem l'economia, i reconstruïm l'economia, reconstruïm el club.
I amb això començarà en Messi. No podrà dir res, cap pista, de qui és aquest secretari tècnic / director esportiu?
No, és que li posaríem en una situació de risc, i a més... s'ha fet un contracte molt confidencial justament per evitar...
Però llavors, perquè m'entengui, des del punt de vista del soci del Barça, ha de confiar en la seva paraula.
Sí, sí, ha de confiar. És que al final, quan he dit si el soci ens fa confiança, jo crec que quan estàs en una contesa electoral, el que estàs reclamant al final és la confiança. Jo podria dir que sóc persona de paraula, i t'asseguro que ho sóc, però ho estic dient jo. Jo el que et dic és, el contracte, l'acord que tenim amb aquest senyor contempla una clàusula de confidencialitat que no ens permet donar pistes per identificar-lo, perquè si no li podem posar, de debò que li podríem posar en un problema amb la seva, amb el seu actual club, i això no ho volem, no ens sembla raonable.
I un altre dubte del que ha dit, fitxar aquests jugadors que encara no els ha descobert ningú i que poden ser més barats i que poden explotar. Amb quins diners es farà això? O a quin temps vista? És a dir, no es podrà fer quan entrin, si entren vostès al febrer? S'haurà de fer a partir de la 2021-2022? Amb quins calés? Com s'ho faran?
Mira, jo t'explico d'una forma, d'un punt de vista merament patrimonial. Si tu agafes un jugador com el Coutinho, que t'ha costat molts diners, tu el comptabilitzes al teu balanç per al cost d'adquisició. Vale? I dius, pues ara no vull entrar en xifres concretes, però pots dir, va, ha costat 140 milions. Al cap del temps, si aquest jugador no està rendint, no té una projecció, aquest valor realment de mercat ha disminuït. I si tu el volguessis vendre ara, tindries que reconèixer una minusvàlua. Vale? I a més té un altre factor desastrós, equivocar-te en els fitxatges d'aquest tipus de jugadors, perquè li has posat un salari molt elevat i això inclús et complica el fet de poder-lo cedir a algú, perquè a la que fas la sessió diu, escolta, o pagues tu un tros del salari o jo no el vull, no? El que estem proposant ara és fitxar, entre cometes, Pedris. El Pedris, tot el contrari, és un jugador que estarà comptabilitzat a un preu d'adquisició potser de 3, 4, 5 milions d'euros i en aquest moment el seu preu de mercat podrien ser 30, 40, 50,
Ja, però no sempre surten Pedris.
No.
Vull dir que potser...
Però el secretari tècnic que portarem és un secretari tècnic que acredita que els clubs a les que ha treballat, primer, ha fitxat jugadors que encaixen en la forma de jugar, perquè això és molt important. Has de trobar jugadors que encaixin en la forma de jugar del club, de l'equip,
Clar, i anirà alineat amb l'entrenador, llavors, entenc, no? Perquè si el fitxarà aquest...
Espera, deixa'm acabar. Que vagin alineats amb això... que siguin talents que encara no hagin eclosionat fins al punt que no estiguin en un equip top, que tinguin un cost molt alt, que el Barça en aquest cas no podria entrar, i després analitza-ho des de l'altre punt de vista que et volia fer veure, que és que aquest tipus de jugadors, immediatament el seu valor està comptabilitzat a un preu, el pots veure vendre un altre. És a dir, tu amb aquests jugadors, si volguessis, que no és el pla, generaries beneficis. Nosaltres volem generar beneficis d'una altra manera. Volem que aquest director tècnic ens localitzi i ens porti aquests jugadors en determinades posicions que en aquest moment és molt necessari renovar-les, i ho volíem complementar amb el fitxatge, bueno, no fitxatge, perquè vindrien lliures, de dos jugadors que nosaltres anomenem franquícia. Ben, si tal, cas del Neymar, i estem treballant en portar un altre jugador, entre cometes, franquícia, que jo per dir alguna cosa dic que no deixarà ningú indiferent.
I de quina demarcació estaríem parlant? Perquè avui no ha volgut anunciar el nom, però...
El jugador que volem, que estem treballant per portar, seria un nou. Estaríem parlant d'un golejador.
I vindria lliure, igual que Neymar, perquè acabaria el contracte.
No. És que el Barça, en aquest moment, no pot, de debò, no pot afrontar grans fitxatges, perquè llavors no tindrà sentit cap de les polítiques que implementaràs. Llavors et dic, no, el projecte és un projecte engrescador, des del meu punt de vista, perquè volem reconstruir l'equip, reconstruir-lo amb una escassetat de recursos, que és el que ens trobarem al club, però tornar a tenir un equip molt competitiu. Com ho fem? Jugadors joves talentosos, entre cometes, Ansu Fati, Pedris, la diferència és que l'Ansu Fati ens ve de la Masia, el Pedri l'hem fitxat, la Masia en aquest moment no està portant talent al primer equip, és una obvietat, jo crec que el Riqui Puig sí té lloc en l'equip, per exemple, a l'Alanyà no està tampoc funcionant malament, però no tenim aquest allau de jugadors per cobrir les posicions, és una realitat, Llavors et dic, els portarem de fora i els complementarem amb aquests dos jugadors franquícies que vindran al finalitzar el seu contracte actual.
I Neymar el té garantit també, que vindrà el 2022 acabant el seu contracte actual?
Mira, nosaltres ens vam comunicar amb l'entorn de Neymar. La rebuda de la proposta va ser bona. Ho vaig explicar, vam fer una presentació a la pedrera de la candidatura i es va produir un fenomen que jo vaig trobar molt curiós. Els diaris esportius francesos, com l'Equip, el Neymar va dir vull tornar a jugar amb Leo Messi, els diaris esportius francesos com l'Equip van recollir les meves declaracions i van interpretar les paraules com que se'n anava al Barcelona.
Però vostè va deixar molt clar sempre a partir del 2022.
Espera. Però és que els diaris d'aquí van interpretar immediatament que el Messi se'n anava cap allà. Què dius? O sigui, els francesos interpreten que el Neymar ve i els d'aquí interpretem que el Messi se'n va. La realitat és que jo crec que les paraules de Neymar estaven vinculades al fet de que vol tornar a Barcelona, però és algo que tots sabem. L'any, l'estiu del 2019, escolta, va fer tot per poder venir.
Sí, però Neymar diu, el año que viene quiero volver a jugar con él. I això era només Messi anar cap a París. Jo és el que jo interpreto.
Sincerament, ell pot dir el año que viene i no serà el año que viene. Però s'ha parlat amb l'entorn de Neymar, el Neymar vol tornar, i els ha quedat molt clar que ha de venir amb la carta de llibertat, que el Barça no està en disposició de pagar el seu fitxatge. Però no parlem del salari, eh? O sigui, els jugadors franquícies són jugadors que generen ingressos al club i, per tant, són jugadors que poden tenir una retribució més alta. És que no hem d'interpretar...
Però seria assumible un salari d'aquestes característiques, mira, tenint en compte que ha descrit que és la pitjor situació de la història del club.
Però és una situació que no només està visquent el Barça, home, és una situació que està vivint, que estem vivint tots, tota la societat, no és algú nou, i et dic, és una societat que està afectant a tots els clubs de futbol, en diferent mesura. El Barça potser és dels més afectats des del punt de vista que teníem una compta de resultats molt tensionada, on gairebé tots els ingressos anaven a cobrir les despeses.
Ja ho veiem venir, no?, des de dins.
Bueno, el Covid no va veure venir
ningú.
Sí,
però abans del Covid la situació ja era molt ajustada,
sí,
ho estava reconeixent.
Però, escolta'm, la situació és molt ajustada, perquè, a més, com tots els ingressos estan anant a cobrir despeses, la primera cosa que et passa és que no deixes un remanent per capitalitzar el club, però que la segona cosa que et passa és que si et passa una cosa tan inesperada com aquesta, perquè siguem realistes, la pandèmia no l'esperava ningú. Quan jo dic estem en el pitjor moment de la història del club, és per culpa de la pandèmia, perquè la gestió esportiva condiciona la gestió econòmica del club, però molt. Quan pensem que un secretari tècnic, i aquí es posava secretari tècnic, parlant en plata, una Vidal o un Pep Segura, amb tots el carinyo, tots dos, que els tinc carinyo, estan administrant un pressupost enorme, estan prenent unes decisions amb una transcendència pel club bestial. Llavors, jo et diré que una conversa amb un company vostre, periodista de Mundo Deportivo, a mi em va obrir els ulls, perquè parlant, la nostra candidatura no es diu perquè sí, els millors al Barça, parlant amb ella em diu, escolta'm, el Barça no és el millor club del món. Li dic, home, Miquel, sí, ho és. Diu, escolta, i per què no té el millor director financer del món, no té el millor CEO del món, no té el millor secretari tècnic del món? Pues té raó. Però és que en el cas concret del secretari tècnic és una peça clau, perquè és un senyor que pot decidir un fitxatge de 140 milions d'euros. Escolta'm, quan els volums són tan alts, és que no et pots equivocar. Llavors, per mi, un bon secretari tècnic és algú que s'equivoca poquet i es pot acreditar, no és algú que es digui i tal, sinó que s'equivoca menys que la mitjana i que té una llista d'èxits que et permet, inclús si s'equivoca en un jugador important, que aquest jugador jovenet que hem fitxat i tal, i que té projecció, es revaloritzi molt en el mercat i d'alguna manera tornes a equilibrar el que seria el balanç del club.
Bé, és un quart de 12, jo tinc encara alguns dubtes sobre el cas de Neymar i hem de parlar de moltes d'altres coses amb el senyor Emili Rousseau. Avui ens visita aquí el Tu Diràs. Farem una petita pausa, 2 minuts, i de seguida continua l'entrevista.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Tres minuts per sobre un quart de 12 de la nit, aquí a l'estudi de RAC1 amb la Marta Ramon i també amb un dels precandidats a les eleccions a la presidència del Barça, el senyor Emili Rousseau. Sobre Neymar, que ara ens deia que el té bastant lligat de cara al 2022 quan quedi lliure, que és que tindrà 30 anys Neymar al 2022. Això no li sembla un problema?
No. Però jo no he dit que el tingui lligat. Jo he dit que hem parlat amb el seu entorn
i que s'ha posat
i diguem que els hi ha agradat bastant la idea. No, avui dia, amb tota la, diguem, tota la innovació farmacològica i tots els tractaments que hi ha, la criogènia, en fi, et sorprendries perquè la vida esportiva en general de tots els esportistes s'ha allargat, però és una realitat ja que hem constatat tots, no? A mi no m'espanta perquè al final se li ha de fer un contracte per 3-4 anys. I són molt de la filosofia, almenys a la nostra candidatura, que a partir de certa data els jugadors se'ls tindria que anar renovant pràcticament any a any i tenir en compte molt el seu rendiment. No?
I un altre dubte que em genera, això del retorn de Neymar, que no sé si als socis els agradarà molt o els agradarà poc, perquè jo crec que és un jugador que divideix, no?, per les passions.
Àlex, però em deixes dir-te alguna cosa?
Sí, sí.
Que és una reflexió que jo he fet alguna vegada i crec que és important. Mira, el problema amb Neymar no és la marxa de Neymar. O sigui, quan marxa el Neymar, ve un senyor i ens deixa un xec amb 222 milions d'euros. Si amb la marxa de Neymar nosaltres aquests diners els haguéssim invertit en jugadors magnífics que ens estiguessin donant un gran resultat, escolta, de Neymar ara no parlaria ningú. Ningú. I et poso un exemple, per mi dos exemples molt gràfics, però el més gràfic de tots és, ostres, teníem un jugador que tothom deia que era un fenomen a l'època del Dream Team, quan va arribar el Cruyff. Es deia Luis Milla.
Home.
El Luis Milla era un fenomen. I un bon dia el Madrid ens el fitxa. I nosaltres, els diaris estàvem dient, no, l'hem de retenir, Luis Milla és fonamental, és l'organitzador. I el Johan va dir, hay uno que es mejor, que se vaya. I arriba el Pep Guardiola. Escolta, del Luis Milla no va tornar a parlar ningú mai més. Mai més. Llavors et dic, el problema no és aquest. El problema és quan marxa el jugador i els jugadors que contractes no rendeixen aquest nivell. Ja ens havia passat en el passat. La marxa del Figo... Ostres, el Figo era un jugador estimadíssim, que jo crec que no és el mateix cas que el Neymar, en tots els respectes pel Neymar. Però es van fitxar a l'Overmars i al Petit... I no van funcionar. Llavors, la gent... Bueno, a més, se'm va anar al Madrid, que era ja l'últim que ens podia passar.
Hi ha més frustració, vol dir.
No, i a més, un trencament emocional greu. Però et dic, també et dic una cosa amb tota sinceritat. Si haguéssim fitxat dos jugadors en aquell moment que ens haguessin donat un rendiment fantàstic, escolta, del Figo potser n'hi haguessin parlat mai més.
Bé, ja ho veurem a les urnes, a veure si els socis aproven o no aproven, o els il·lusiona o no els il·lusiona aquestes propostes que avui ens presenta. Jo només un únic dubte. Clar, és que el novembre-desembre del 2022 hi ha el Mundial de Qatar. Que no sé si vol dir que el Khelaifi estarà disposat a que el 2022, que pot ser la gran imatge Neymar del PSG i de Qatar, marxi. Vull dir que és un altre factor a tenir en compte que em genera dubtes.
Bueno, jo separaria el que és el Mundial en si de lo que és un jugador amb el seu equip. Per molt que tots hem dit que estem relacionant, ja estem vinculant absolutament el PSG amb la família real qatarí, i tot és un... Des del punt de vista futbolístic no té res a veure. Jo entenc que a Qatar vol projectar una imatge al món. Si a mi em pregunta si el plantejament d'aquest Mundial em sembla normal, a mi no em sembla gens normal, perdó, jugar als vespres per un tema de la calor, jugant en mitja de temporada. Vull dir, no entrarem perquè la FIFA pren aquestes raons. És obvi que Qatar vol projectar una imatge concreta al món, però jo crec que això no ha de ser un tema... vinculat a nosaltres, ja s'ho faran. Vull dir que no entraria,
Del projecte esportiu em queda un dubte, que és la figura de l'entrenador. Per on passen els plans a l'hora de definir qui ha de ser l'entrenador del Barça? Ara mateix hi ha Koeman. L'altre dia el precandidat Víctor Font parlava que Xavi havia de ser patrimoni del club i que, de fet, tots els precandidats podien basar-se en la figura de Xavi. Quin és per vostè l'entrenador ideal pel Barça del futur?
Aquest estiu, amb el Minguella, és més, el desastrós dia d'agost del 2-8, jo vaig pujar a Perelada i vaig estar dinant amb en Minguella.
No serà Minguella l'entrenador, no?
No.
Però, ja no t'hi ha edat, segurament.
Però estàvem treballant amb incloure un nou entrenador, perquè l'opinió que hi havia és que, a veure, el Quique Setién és un entrenador, des del meu punt de vista, cruifista 100%, i, perdó, les Palmes i el Betis amb ell, escolta, jugaven com els Àngels. Com a mi m'agrada que juguin als clubs. Però aquí li faltava algo que és molt important. Li faltava caràcter. El Cruyff era un entrenador amb molt caràcter, Era un líder, el Cruyff. I ens trobàvem amb el Quique Setién, perdó, que els jugadors quasi podríem dir que manaven sobre l'entrenador. Això, des del nostre punt de vista, estava portant una sèrie de... Portava l'equip pel pedregà, ¿vale? Llavors vam pensar en un entrenador, el teníem absolutament identificat, és un entrenador que està entrenant ara un dels equips tops del món, però arriba el Ronald Koeman. ostres, passa el desastre, el treuen i arriba el Koeman. A mi el Koeman m'està agradant molt. És un entrenador amb caràcter, eh? És un entrenador amb caràcter. Jo, a mi em perdonareu, però pren decisions molt valentes. Jo t'he de dir que a mi, amb el Quique Setién, igual el Pedri no hauria ni... No el tindries ni jugant, eh? El tindríem a la banqueta perquè no sé què. I amb l'Ansu Fati, ara tenim la desgràcia del problema que ha tingut, no?, de la lesió. Però jo veia ara ja el Koeman fent un equip de gent jove i a més valent, eh?
Per tant, el mantindríeu.
Jo diria, al Koeman li hem de donar tots un marge de confiança. I parlant del Xavi, clar, el Xavi, clar, que és patrimoni de tots. Jo estimo molt el Xavi. El Xavi, l'Iniesta...
I vostè hi ha parlat collon. Amb Xavi?
No, jo aquest estiu vaig parlar amb el seu pare, amb el Quim, i ens vam trobar per casualitat a la Costa Brava i li vaig dir, ostres, Quim, el teu fill i tal, escolta'm, m'encanta i m'agradaria comptar amb ell. Però jo, sincerament, des d'un punt de vista purament objectiu, jo crec que seria un error ara que el Xavi fos entrenador del Barça. Crec que ha de fer un rodatge. La gent diu, el Guardiola, home, el Guardiola tenia molt rodatge, eh? I el que va fer amb el Barça B va ser espectacular. I et dic, home, jo crec que el Xavi ha de tenir un rodatge, però jo estic segur que el Xavi algun dia, i no molt llunyà, serà entrenador del Barça. Segur.
I de moment amb Koeman.
Però inclús si el Koeman, penso jo, si el Koeman no funcionés, que en aquest moment, per mi, ostres, més desgràcia no es pot tenir, perdó, perquè és que teníem un problema en defensa i se'ns ha lesionat el Piqué. El Sergi Roberto, per mi, és el típic jugador superpolivalent que el quasi et serveix per tot, lesionat. Se'ns ha lesionat l'Ansu, que estava, per mi era el jugador que ara mateix generava més il·lusió. Ostres, li passa tot això i, bueno, jo estic d'acord, que no estem fent una temporada espectacular. Ahir vam fer una primera part amb la Reial. A mi em va agradar,
De les millors de la temporada.
A mi em va agradar moltíssim. Llavors et dic, jo li donaria un marge de confiança. Sincerament penso que el Xavi tindrà el seu moment. A mi m'encanta. O sigui, a mi el Xavi em sembla un dels puntals del gran Barça que tots tenim al cap.
Però
en el seu moment ja arribarà.
Animaria alineat amb el secretari tècnic, entenc, no? Koeman hauria de... Si vostès guanyen o si no, deuen tenir algun entrenador pensat.
Mira, l'entrenador i el secretari tècnic són dos funcions molt diferents. Molt diferents. A mi em va fer molta gràcia unes declaracions un cop del Guardiola, que ell deia que va passar allò del Chigrinsky, no sé si ho recordeu, sí. El Chigrinsky semblava que fos el millor jugador del món i va funcionar com va funcionar. Em va fer gràcia perquè recordo de l'època unes declaracions del Guardiola que deia els entrenadors no hem de fitxar. I té cert sentit, perquè al final jo penso que els entrenadors tenen unes habilitats i els secretaris tècnics altres. Llavors, ser un bon entrenador no implica ser un bon secretari tècnic, que és el gran error que s'ha comès aquí.
Però han de tenir molta comunicació, és a dir, vull un davanter estil tal, i llavors el secretari tècnic
és el
fitxa.
És que correcte, però seuen i decideixen. Però el que pren la decisió i el que et presenta jugadors ha de ser el secretari tècnic. No pot ser que l'entrenador digui, jo he vist un partit un dia, perquè això és molt enganyós. I et dic una cosa que a mi m'ha quedat molt clara. Ser un gran jugador de futbol no implica ser ni un bon secretari tècnic ni un bon entrenador. Tot això s'ha de construir. Es pot ser o pots no ser-ho. Ho dic perquè jo veig algun cas, no?, que he estat jugador de futbol i sembla que pugui fer qualsevol tipus de tasca vinculada al futbol. Depèn, cadascú té les habilitats que té, no?
Senyor Rousseau, a veure, vostè havia de ser el delfí de Bartomeu. Després del Barça Gate decideix dimitir de la Junta perquè considerava que s'havien vulnerat els drets dels socis. Però vostè ara mateix seria el candidat continuista, no?, si no hagués dimitit. Home, si no hagués passat el Barça Gate, vostè ara...
Mira, jo ara... Posem-ho en situació. És que les coses s'han de posar molt en context, no? Jo et diria, quan esclata el Barça Gate, jo marxo acompanyat d'altres 5 directius i jo crec que fem un moviment de pura dignitat, perquè considerem que s'han vulnerat els valors del club i que el que hem de fer és aixecar la mà i plegar. Vale. Jo crec que ara hem de passar plana de tot això, està en subjudice i algun dia tot aquest tema acabarà esclarint-se. Tampoc és el problema més greu que té en aquest moment el club, eh? Això ja us ho dic d'entrada. Ara, jo seria un candidat continuista si continués un projecte que havia. El projecte que plantejo, perdó, té res a veure amb el projecte que hi havia. És més, tenim un projecte que al final és director tècnic, fitxatge de jugadors joves talentosos abans de que tinguin un cost elevat, fitxatge, bueno, fitxatge no seria la paraula, incorporació de dos jugadors franquícia, i a més, tot això complementat amb un projecte de regeneració de la Masia, perquè en aquest moment tenim un problema greu, la Masia no ens està donant talent, no tot és culpa, podem inculpar el que s'ha fet sobre la Masia aquests darrers anys, perquè el món ha canviat molt, els nois de 10-12 anys resulta que ja tenen representant, i a vegades ens trobem que el jugador que s'ha format a la Masia arriba a ser un adolescent de 16 anys, i quan el Barça li fa una proposta, el representant està a Anglaterra i multiplica per 5 el que li podem oferir. Us ho dic perquè tot això s'ha de reconduir, perquè jo crec que la Masia ha de ser molt important, però que en aquest moment no tenim talent allà, per refer l'equip.
Però torni al que li deia. Vostè seria el continuista, li deia, perquè vostè se'n vol desmarcar d'això, de ser el candidat continuista.
Aleix, amb tot carinyo, per ser continuador d'un projecte, per ser continuista d'un projecte, has de seguir el projecte. Ja et dic, el projecte que en aquest moment posem sobre la taula pels socis, davant dels socis, no té res a veure amb el projecte que s'havia desenvolupat fins ara. Per tant, jo no em puc arrugar a dir soc continuista quan no estic continuant del que havia.
Si li estic donant la raó, jo volia que vostè expliqués que es vol desmarcar. De fet, crec que... No sé si Vilajoana és més continuista que vostè, no? Que han tingut algun creuament de declaració?
No. Nosaltres estem fent una campanya molt neta. A mi em van preguntar, el senyor Vilajoana no va dimitir? I vaig dir, bueno, el senyor Vilajoana va fer el que tenia per convenient. O sigui, jo no he esmenat la plana a ningú. Com sol passar amb la premsa, això es reflecteix per algun dels mitjans d'una manera i ell interpreta no sé què. Mira, jo no tinc res a dir-li al senyor Vilajoana. Ell té els seus criteris. Jo crec que és important que cadascú presenti el seu projecte. El nostre, al final, és un projecte que té dos pilars fonamentals. Un és el pilar de gestió, que jo crec que en aquest moment en el Barça és molt necessari, i diguem, entre cometes i amb tota humilitat, ho encarnaria jo. Jo vaig firmar una companyia que es diu Factor Narcia, que ha crescut, bla, bla, bla. I tenim un pilar que és esportiu, i jo crec que el Josep Maria Minguella ens aporta un coneixement de futbol profundíssim.
Però llavors el Vilajoana seria més continuista que vostè perquè es va quedar fins al final.
En aquest sentit, per suposat que sí. Ell ha estat fins l'últim dia, per tant, podries dir-ho, però senzillament crec que aquest qualificatiu no l'he de posar jo crec que l'he de posar vosaltres.
Jo sí que tinc un dubte, per ser, deixi'm ser una mica punyetera, si em permet, però mirant una mica al passat, si no estava d'acord amb com estava fent les coses Josep Maria Bartomeu com a president, ja abans del Barça Gate, per què va acceptar ser el seu delfí en aquell moment el que anava a ser el candidat
continuista?
Perfecte,
et responc, i jo crec que és molt interessant aquestes coses. Mira, una de les últimes actes de la Junta a la que vaig assistir, jo reclamava ser molt més exigents en la reducció de salaris a què s'havien de demanar els jugadors. La meva reflexió era molt simple, Jo deia, hem fet un càlcul i per ajustar la pèrdua d'ingressos que es produirà al cost salarial, la reducció que tindria que fer-se al salari dels jugadors estaria per sobre del 25% anual. Anual, No mensual, anual. Vale. Al final es va fer algo que a mi em semblava incorrecte, que és que se'ls va aplicar un ERTE puro i duro. Perdó,
Ara l'incendi que se li crea al vestidor, si vostè aconsegueix això, Déu
n'hi do. No, però escolta'm una cosa.
S'ha defensat també amb els jugadors.
Aleix, escolta'm una cosa. Això és molt important. El Barça és una entitat sense ànim de lucre. Vale? Tenim una situació d'emergència absoluta. Tenim empreses fent ERTE. Tenim la gent passant-ho fatal. Tenim uns jugadors que, perdona, si deixen de cobrar no els hi passa absolutament res. No tenen cap mena de problema. Algun d'ells tenen un nivell de fortuna personal que poden viure tres vides. Escolta'm, i a lo grande, no sé si m'entens. Escolta'm una cosa, no siguem cínics. O sigui, el vestidor pot dir el que sigui, però hem de defensar la institució. I el Barça, torno a dir-ho, tenim un model, som una entitat sense ànim de lucre, estem per servir objectius que són socials i esportius. Per tant, si els nostres jugadors no són capaços de fer aquest sacrifici, tenim un gran problema. I et dic alguna cosa pitjor. L'estalvi que vam aconseguir estava entre 34 i 40 milions. Mm. Els jugadors del Madrid, amb una massa salarial inferior, es van reduir 100 milions. El Madrid va estalviar 100 milions amb menys necessitat que nosaltres. Ostres, perdona, eh? Perdona.
Què vol dir? Que va ser un pèl tou, Bartomeu, potser?
No, vull dir que a vegades jo entenc que el vestidor es pugui molestar. Però entenem una cosa. Aquests senyors són empleats del club, els estimem molt, però tots hem fet un gran esforç perquè puguin tenir la remuneració que tenen. Llavors et dic, quan el club, un club, que torno a dir, no tenim ànim de lucre. És el mateix club que un dia va rebre un noi de 13 anys que necessitava un tractament mèdic, que havia anat per diversos clubs argentins. A mi un dels vicepresidents del River Plate em va dir que suerte tuvieron ustedes porque vino aquí y le dijimos que no, perquè era un tractament car. Un club com el Barça, que és un club amb valors, va agafar aquest nen i li va fer el tractament mèdic. Perdona, si ara resulta que al moment que el club té un problema tothom diu, jo no, tenim un problema tots, eh?
I creu que va ser en aquest moment que es va trencar, diguem, el vincle amb Bartomeu, en el moment de la negociació salarial de l'inici del confinament, va ser amb el Barçagate, Marta, o va ser en aquell dinar Marta, on uns quants directius veu intentar avançar les eleccions?
T'explico, quan comença a passar allò del Barçagate, a mi em sorprèn molt perquè dic, bueno, aquí algú intencionadament ha esmiculat un contracte per evadir els controls del club. A mi em sembla gravíssim, gravíssim. Va. Es fa aquell dinar i una proposta que se li fa al president és, ostres, tenim això, tenim...
Que la lidera vostè aquesta proposta.
Correcte, tenim que està venint una pandèmia, proposta, avancem les eleccions. Resposta del president, no, perquè llavors les perdrem. És igual. Sí, és igual. Hi ha un problema econòmic que ens venia a sobre, que dius, no té més sentit un equip nou amb 6 anys per davant per prendre decisions? Aquesta és la pregunta. Bueno, però si al final es va decidir que no, si recordeu nosaltres els 6 directius que vam dimitir, vam fer una carta oberta al soci,
sí,
on dèiem, esperem que un dia s'esclareixi el Barçagate i en el seu cas, si ha hagut un dany econòmic per l'entitat, es faci un rescabalament, i després demanaven l'avançament de les eleccions dient, tindrem una situació econòmica molt complicada i és molt important que hi hagi un nou equip que tingui una visió de 6 anys per prendre decisions ara. No es va fer. Llavors et dic, home, jo sí he manifestat això i estan les actes del club, eh?
El veig pensant més en el club que en vostè en aquell moment. Llavors, ara que ha passat cert temps, no sé si li agradaria explicar d'alguna manera millor allò de la mala caixa que el va fer famós, entre cometes, aquí, quan ho va dir amb el Basté. No sé si ho reformularia d'alguna manera.
No, però jo també et dic una cosa, i ho dic amb tota humilitat. El Basté fa una pregunta i jo la intento contestar. I jo, al final, la resposta concreta que vaig donar va ser en el supòsit de que es demostrés que s'ha pagat un preu superior al de mercat per aquests serveis, sí que es podria dir que algú ha posat la mala caixa. Llavors el Bastem va preguntar, escolta'm, i això els directius, tal, li vas dir, jo no sé qui, perquè jo el que estic dient és com no s'han fet els controls, que són controls importants, perquè es mira que el contracte sigui lícit, perquè es mira que la part que contractem compleixi les obligacions mercantils i fiscals, i al final també hi ha un projecte molt clar que quan es fa una contractació d'aquestes es demanen diversos pressupostos i tenen una certa garantia que estàs contractant a preus de mercat. Jo em vaig equivocar en el sentit que al fer aquesta afirmació, i ho lamento, però tota la premsa immediatament es va convertir la mano en la caja, no? A Madrid, a no sé què. I jo, a més, fixa't, i després vaig analitzar i vaig dir, ostres, m'he equivocat, però vaig parlar amb EFE i dic, bueno, m'he equivocat, i jo li vaig dir, m'he equivocat perquè he anat al Chiringuito, que és com anar, a casa de l'enemic. Vale. I després EFE diu que m'empanadeixo, i jo vaig dir, ja no faig més declaracions. Però la mala caixa... A mi, si hi ha algú que m'agradaria molt de la meva junta directiva, és que si algun dels directius veu alguna cosa que és irregular o manifestament il·legal, jo demanaria que aixequessin la mà, que dimitissin i que ho expliquessin. Perquè això de la lleialtat...
Però és una mica utòpic, no?, en el món en què vivim. Tant de bo fos així, però...
Escolta'm una cosa...
Corrupcions polítiques, corrupcions...
Escolta'm una cosa, jo ho entenc, però et dic una cosa. Jo he aconseguit pujar una empresa sense corrompre ningú, sense pagar cap mordida, ni a Mèxic, eh?
Aquí es van trossejar factures.
Sí, clar. I quan ho vaig descobrir, què vaig fer?
Plegar.
Escolta, però posa't en la meva situació que la gent no ho fa. Jo era el Delfí. Ara dius, que sort que vas plegar. Sí, però perquè ha passat el 2-8, el Messi s'anava. O sigui, si ho analitzes en el moment que ho faig, la situació no era aquesta. Encara no estava començant la pandèmia, escolta, podíem haver guanyat la Lliga, podia passar, no sé, podien haver passat mil coses. I et dic, quan jo prenc la decisió, és un gran perjudici personal. Un gran perjudici personal.
Hem d'anar plegant, senyor Rosso, que és un pèl tard.
Tinc
dos dubtes més. Benedito va dir aquí en aquest estudi que ell... Què vol dir això de passar pàgina? No, que ell aixecaria catifes i que si s'ha de portar una acció social de responsabilitat davant de l'Assemblea, ho faria. Vostè també mirarà enrere i si veu alguna cosa estranya, si el president anirà a buscar el ganyot?
Jo t'explico. Jo, si tinc si el soci fa confiança i arribem, farem una auditoria a fons, però farem una auditoria a fons per conèixer quina és la situació real del club, que serà molt complicada. I bàsicament ve de la pandèmia. Però jo diria que si en aquesta auditoria es reflectissin fets que poden ser constitutius de delictes o de conductes irregulars, ho posaríem en coneixement de l'autoritat competent, això és claríssim. Ho denunciaríem, vamos.
Molt bé, i un dubte. Se li ha ofert Juan Rosell, l'expresident de Foment i de la COE, que volia ser també precandidat i que al final no serà? Se li ha ofert per formar part de la candidatura?
Pues, si et dic la veritat, vam parlar amb ell, com vam parlar amb el Jan Laporta, vam parlar amb el Víctor Font, vam parlar amb l'Agustí Benedito, amb el Jordi Ferrer...
Amb tothom ha parlat?
És que nosaltres, amb en Minguella, vam ser molt conscients de que la situació del club era molt crítica. És molt crítica. I la gent no és conscient, perquè com ara el Carles Tusquets ha pogut aplaçar això, no estem fent un concurs de creditors, però estaríem en aquesta situació. Llavors, què vam dir amb el Minguella? I si per primera vegada fem una candidatura única, ens unim tots en defensa del club? Tu em diràs, és molt utòpic. Bueno, ha resultat zero.
I amb Rosell també vam parlar, diu.
No, amb tots. Però a tots, absolutament tots, excepte, sincerament, en Fernández Alà, perquè en aquell moment no teníem el contacte, i en Pere Riera, perquè quan ha aparegut, la veritat, ja aquest projecte el teníem una mica deixat de banda.
M'aturo,
amb tots els altres.
M'aturo en aquest punt, perquè avui explicava que per temes d'ego no havia estat possible, no? Si s'hagués donat la possibilitat que amb alguna candidatura s'hagués pogut sumar i unir-se, vostè estava disposat a deixar de ser el cap de cartell, a no ser president?
Sí, però no era fer una aliança amb algú, no és allò de ara em juntaré...
Però vostè estava disposat.
Estava absolutament disposat, però t'explico la diferència. Jo estava disposat a no ser-ho en qualsevol escenari en què poguéssim ser una unió. És a dir, no aliar-me amb un. No? Però, escolta, fem una aliança amb l'Agustí Benedito o amb el Jordi Ferrer. La idea que teníem nosaltres era tots. I aquesta candidatura unitària no seria el líder, en absolut.
I no hi haurà pactes? No, és impossible a hores d'ara? O hi ha alguna possibilitat que un cop passin els dies vostè s'ajunti amb algú altre?
A mi em va fer gràcia perquè el Jan Laporta ho va desestimar i quan llença la candidatura va parlar d'unitat. És que la unitat és molt necessària. És que estem en un moment... Jo et dic una cosa, a mi, no és perquè estigui dintre, jo penso, i jo crec que altres candidats amb una formació i una orientació més empresarial són més conscients. Arribaràs al Barça, administraràs casetat, no l'abundància, és que canvia molt, I et dic, no sé si es fan la idea, jo que he muntat una empresa des de zero, i perdó, dit així, les he passat canutes, o sigui, jo sé el que és administrar l'escassetat. Hi ha gent que diu, com he estat en una època, escolta, que si no sé què, que si avions, que arribes allà a pencar molt, i a veure com sortim d'aquesta.
Marta, una cosa més i ho rematem?
Sí, posar el focus en el rol de la dona al club. Avui vostè ha dit que tindrà un 30% de dones a la junta directiva. No sé si pot concretar algun nom i si pot concretar el nombre de dones.
Mira, en principi són 4... I és que el nom em trobo una necessitat de campanya, que la idea és anar presentant-los esglaonadament. Hi ha una dona que he volgut convèncer i no he pogut perquè vingués, que és la Maria Teixidor, que va fer una feina fantàstica al front del Barça femení. I jo li tinc molt, molt carinyo. Va dimitir quan vaig dimitir jo. I si no vingués ara... A mi em faria molta il·lusió si el soci ens fes confiança que es pogués incorporar després, perquè la millora que es va fer en igualtat de gènere al club, amb la seva participació, va ser espectacular. I per mi és un dels valors que en la nostra candidatura defensarem moltíssim. He dit aquest matí, lluita contra el racisme, igualtat de gènere, i després, per lo que més em toca, diguem professionalment, la sostenibilitat mediambiental, que és un valor. És que el Barça, amb 300 milions de seguidors al món, és un gran projector de valors. I jo crec que projectar aquests valors és, algo de, és un dels motius que explica el que podem dir molt orgullosos, que som més que un club, no?
Senyor Rousseau, com els dic a tots, moltes gràcies per venir i moltíssima sort. A veure si passa el tall i ens podem tornar a trobar ja en campanya electoral i parlar amb més precisió d'aquest projecte.
Amb els noms ja concrets sobre la taula.
Alguna cosa ha dit, no massa, però alguna cosa ha dit del que pot dir encara, perquè ens ha parlat també de clàusules de confidencialitat.
Marta i Aleix, moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.